I el ple tenia una única moció a l'ordre del dia.
Abans hi havia una,
però un punt que va entrar per urgència.
Que va entrar per urgència, una errada material del pressupost que sembla ser que una persona del personal de l'Ajuntament estava considerat en una categoria i havia de tenir-ne una altra, i doncs com això s'aprova per ple, doncs es va portar també al ple a esmenar aquesta errada.
I ja us dèiem que el ple comptava amb una única moció en l'ordre del dia, que era la moció que presentava el grup municipal de la CUP, aquesta moció, diguem-ne, popularment explicada a partir de la situació dels càrrecs de confiança, i com va exposar la portaveu de la CUP, Òscar Ortiz, amb la intenció d'eliminar perquè la formació no creu en els càrrecs de confiança. En qualsevol cas, però, la moció va topar amb un marc legal que impossibilitava la seva tramitació i la seva votació, que aquesta moció fos, en aquest cas, votada en el ple, per un marc legal, com els dèiem, que es va encarregar al secretari d'exposar en un informe que va presentar la corporació.
Correcte, la moció que presentava la candidatura d'Unitat Popular per l'amortització, que és el nom tècnic, de les places de personal eventual de l'Ajuntament de Sitges. S'amortitzen les places quan, diguem, desapareixen del catàleg de places de l'Ajuntament. Quin problema hi havia en la presentació d'aquesta moció? Doncs bé, segons va explicar el secretari, topava amb l'article 104 de la Llei de Bases de Règim Local, és a dir, diguem, de la Constitució dels Ajuntaments, perquè ens entenguem. I és que sembla ser que el personal eventual només es pot modificar amb una modificació del pressupost, en l'aprovació del pressupost que es porta a terme cada any. I, per tant, entenia el secretari que d'aprovar-se aquesta moció seria nul·la de ple dret, perquè doncs aniria en contra d'una normativa. De fet, hem anat en aquest article 104, que diu exactament el següent en el seu punt 1. El nombre, característiques i retribucions del personal eventual serà determinat per al ple de cada corporació al començament del seu mandat. Aquestes determinacions només podran modificar-se amb motiu de l'aprovació dels pressupostos anuals. Exactament el que va explicar, com dèiem, el secretari. És a dir, els personal eventual s'ha de, doncs, de designar, com a mínim, no les persones, però sí la intenció de crear aquestes places a l'inici del mandat, i aquestes places poden aparèixer de noves o poden desaparèixer, sempre lligades a l'aprovació d'un nou pressupost que incorpora també l'aprovació de la plantilla de l'Ajuntament.
Per tant, per explicar-ho fàcilment, la CUP va fer tard.
La CUP va fer tard, perquè si això s'hagués presentat juntament amb el pressupost, és possible que pogués haver estat debatut, perquè era el moment de debatre aquesta mateixa consideració. De fet, aquest aspecte va ser criticat per Jorge Carretero i també després per Òscar Ortiz, perquè entenien que tant un com altra formació havien presentat sengles al·legacions als pressupostos, precisament demanant l'amortització d'aquestes places, i que les dues al·legacions doncs havien estat tombades, doncs entenien els dos grups, sense uns arguments gaire ferms. En qualsevol cas, el govern sí que, o el ple, va aprovar el pressupost amb al·legacions o sense al·legacions, però el ple va aprovar el pressupost, i per tant és en l'aprovació del pressupost en la que es pot o afegir un nou càrrec eventual o treure un nou càrrec eventual. Compte, la figura, després la persona és una altra cosa, i el càrrec eventual cessa sempre o quan l'alcalde, diguem, perd la seva confiança, i per tant doncs el pot cessar directament, i aleshores en la següent aprovació del pressupost, si aquesta persona no es canvia, pot desaparèixer directament o doncs automàticament en la finalització del mandat. Aquesta doncs seria l'explicació legal jurídica que impedia la pràctica portar a terme aquesta votació. Clar, a partir d'aquest raonament del secretari...
O sigui que CUP i Partit Popular en el seu moment van fer bé la primera part, la de presentar al·legacions al pressupost d'aquest any, com que les al·legacions no van ser acceptades.
Correcte.
Doncs, per tant,
el pressupost
diguem-ne
es va aprovar.
Que, com dirien els castellans, no havia lugar a la presentació d'aquesta moció, perquè en el seu moment les al·legacions no van ser acceptades en l'elaboració del pressupost.
Correcte. És un concepte molt legal, molt jurídic, però tot té els seus temps i les seves formes, i en el seu moment doncs aquesta al·legació podia haver estat acceptada, o els grups que van donar suport en el seu dia en el pressupost doncs podien haver motivat l'acceptació d'aquesta moció, si el que doncs al final es pretenia era aquesta consideració.
Per tant, el debat va derivar cap a altres, diguem-ne, viaranys més de concepte, no?
Clar, aquí, a partir d'aquí, podien passar dues coses: o haver debat o no haver debat. Va haver debat. Per què? Doncs perquè inicialment Òscar Ortiz no va retirar la moció. i entenem que no va retirar la moció perquè el que pretenia Òscar Ortiz o el que pretenia la CUP era que hi hagués un debat al voltant d'aquestes figures. No ho va fer al principi, va haver-hi el debat i en el moment que s'arribava a la finalització del debat i que teòricament s'havia de passar a la votació, va ser quan Òscar Ortiz va dir que retirava la moció. Per tant, doncs, l'alcalde va preguntar una vegada si retirava Òscar Ortiz la moció, va dir que no, i d'aquesta manera, doncs, clar, la moció es va haver de debatre. Quan va acabar el debat, Òscar Ortiz va dir que retirava la moció i, per tant, per què? Doncs retirava la moció, entre altres coses, perquè aquella moció, encara que hagués tirat endavant, hagués estat nula de ple dret. Mm-hmm. Per tant, no hagués pogut portar-se a aplicació.
Un debat que es va establir entre Òscar Ortiz, Jorge Carretero, Ferran Ignasi Llompart, que va mostrar una discrepància davant, en aquest cas, el portaveu del Partit Popular i el regidor, en aquest cas, portaveu de l'equip de govern, Jordi Mas. No va intervenir Ricard Vicente en cap moment.
No va intervenir el grup municipal socialista en cap moment del debat. De fet, clar, l'aritmètica finalment no hagués permès tampoc l'aprovació d'aquesta moció a partir del moment que Ferran Ignasi Llombart va dir que, doncs, trencava la disciplina de vot perquè, doncs, ell entenia que assessorat o, doncs, per les seves conviccions personals, que si el Partit Popular en altres llocs tenia càrrecs de confiança, no tenia que votar a favor de la supressió dels càrrecs de confiança de Sitges, i per tant, doncs, no votaria a favor de la moció, sinó que votaria una abstenció. Això donava un vot teòric, que finalment no es va produir, que si l'equip de govern votava en bloc en contra de la moció i el grup municipal socialista no es va manifestar, però s'hagués volgut afegir a la moció, donava un empat tècnic a 10. 10 a favor, 10 en contra, i l'abstenció de Ferran Ignasi Llombart. Això, amb el vot de qualitat de l'alcalde, doncs, hagués aturat, òbviament, la moció. Però estem parlant, doncs, de ficció.
D'una hipòtesi, perquè, com els dèiem, la moció es va retirar, per tant, no es va votar, i el que tenim sobre la taula és, per dir-ho així, simplement un debat sobre la presència, no presència, i el sentit final de els dos càrrecs de confiança que té actualment l'Ajuntament, d'un entorn o d'un marc legal que permetria, segons també es va manifestar, tenir-ne fins a 7.
Fins a 7, efectivament. El mateix article 104 de la llei de bases, 104.b, doncs explica que en municipis entre 20.000 i 50.000 habitants es poden tenir fins a 7, en la nova redacció de la llei de bases, fins a 7 càrrecs de confiança. De fet, aquest va ser un dels motius que va argumentar tant Jordi Mas com Miquel Forns en les seves intervencions, que podent-ne tenir 7 només se'n tenien 2 i que, per tant, doncs, sortint del nombre de càrrecs de confiança que hi havia en la legislatura anterior, doncs no tenia sentit aquest debat. Òscar Ortiz va voler explicar que no es tractava d'una qüestió personal cap a cap de les dues persones que ocupen aquestes posicions de càrrecs de confiança, sinó d'una posició ideològica de la CUP al voltant del rebuig que té aquesta formació davant del personal eventual, ja que entenen que, doncs, separen la ciutadania, doncs, de la classe política, i esdevenen, doncs, uns elements en certa manera pertorbadors de l'acció política.
D'aquesta relació, vaja.
De fet, això va ser contestat per Jordi Mas, explicant que a Mataró la CUP sí que, doncs, s'havia mostrat favorable a l'existència d'aquest tipus de figures dels càrrecs eventuals. En qualsevol cas, com dèiem, Òscar Ortiz, doncs, va dir que simplement volia que es debatés al voltant de la necessitat o no de l'existència de la figura dels càrrecs eventuals. Jorge Carretero va argumentar que no entenia com a necessàries aquestes figures, i especialment, doncs, va fer esment dels sous de la directora de comunicació. A continuació, Ferran Ignasi Llombart, com ja hem comentat, va dir que discrepava de les paraules del seu company de partit i que, per tant, doncs, explicava que votaria abstenció. En aquell moment encara no se sabia que no es votaria, perquè Òscar Ortiz encara no havia retirat la moció. I Jordi Mas va acusar Òscar Ortiz que el que pretenia fer era estar per sobre de la llei, i va considerar que la moció era un atac personal cap a dos professionals de gran vàlua i que estan fent una tasca excepcional, segons va dir, amb arguments molt poc sòlids. També va explicar que Jordi Mas, que no és gens fàcil trobar la qualitat que es necessita, les qualitats que es necessiten per desenvolupar la tasca que estan desenvolupant aquests dos professionals en una sola persona d'entre la resta de personal de l'Ajuntament. Òscar Ortiz va reiterar-se en que el que es vol fer és una esmena a un model de gestió i que, per tant, no és una qüestió personal, que volen un ajuntament transparent, i va preguntar si no s'ha trobat cap altre treballador que pugui desenvolupar aquestes tasques. A més, Jordi Mas va apuntar en el seu torn de nova rèplica el fet que una de les dues persones, i també ho va dir després l'alcalde Miquel Forns, que una de les dues persones de fet ja és un treballador municipal, i per tant, doncs, que Miquel Forns va ser gràfic dient que tractaríem d'una persona i mitja, perquè l'altra mitja, doncs, ja és un funcionari de carrera de l'Ajuntament. I finalment, doncs, el debat va derivar per aquí fins al moment que, doncs, quan ja estava el debat esgotat, Òscar Ortiz va dir que, doncs, ja s'havia escoltat el debat i que, ateses els raonaments jurídics que havia expressat el secretari, optava la seva formació per retirar la moció.
Per tant, comencem amb les paraules d'Òscar Ortiz.
Comencem amb les paraules d'Òscar Ortiz, que òbviament al presentar la moció en feia de ponent.
Sí, en relació a la moció presentada, només fer constar que l'article 104 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que
el que escolten vostès ara és el secretari fent referència a aquest marc legal que impedia la votació d'aquesta moció i, per tant, que els regidors s'hi posicionessin. És aquesta prèvia inicial a les paraules d'Òscar Ortiz i a la petició de l'alcalde de dir-li si la retirava o no.
En aquest cas es va fer per acord del 4 de juliol de l'any 2011. La modificació d'aquest aspecte s'ha de fer sempre per modificació, en el moment de la modificació del pressupost, però no es pot fer per un altre tràmit. Això contravindria l'article 62, lletra F de la llei 30/92, el que suposaria la nul·litat de predret de l'acord que s'adoptarien eventualment en aquest cas.
Moltes gràcies. Per tant, sapiguent això, doncs que és a dir, que aquest tipus d'acord s'hauria de prendre en el moment del debat dels pressupostos, doncs senyor regidor de la CUP té la paraula per dir si retira la moció, si no la retira. Endavant.
La CUP hem presentat aquesta qüestió en forma de moció, atès que el ple municipal del 4 de juliol del 2011 va aprovar l'adopció per part de l'Ajuntament de dues places de personal eventual o càrrecs de confiança com a cap de ganivet d'alcaldia i cap de comunicació i imatge. Atès que les majories polítiques en el si del ple municipal que van permetre aprovar la creació d'aquestes dues places de càrrecs de confiança han canviat des del trencament en el pacte de govern de la nova majoria, entenem que els càrrecs de confiança, a diferència de la resta de treballadors de l'Ajuntament, no han de passar cap procés de selecció o cap oposició per treballar a la Casa de la Vila. Segons la darrera relació de personal presentada pel govern, el cost per l'Ajuntament del cap de gabinet d'alcaldia és de 52.084,60 €. De sou més 10.964,16 € de seguretat social, i el cost del cap de comunicació i imatge és de 64.002 €. De sou més 14.162,04 € de seguretat social, essent la treballadora amb més ingressos més alts de la plantilla de l'Ajuntament de Sitges. El cost total dels càrrecs de confiança a hores d'ara ens suposen 141.210,82 € anuals que paguem tots els sitgetans i les sitgetanes, i que el cost acumulat per aquest Ajuntament dels càrrecs de confiança a finals dels 4 anys d'aquesta legislatura haurà estat superior als 560.000 €. Atès que des de la CUP entenem que les feines que desenvolupen els actuals càrrecs de confiança podrien ser dutes a terme per treballadors de l'Ajuntament de Sitges, de contrastar, d'avaluar, i que per tant no compartim la necessitat d'existència d'aquestes places, entenem que l'existència dels càrrecs de confiança devaluen la confiança dels sitgetans i les sitgetanes cap al nostre Ajuntament, allunyant encara més la distància entre la classe política i el carrer. És per això, per aquesta conceptualització del sistema, de l'existència de càrrecs de confiança i no pas de l'assenyalament personal cap a la gent que ara mateix està fent aquesta tasca. Demanaríem l'adopció d'amortitzar els llocs de treball reservats a personal eventual aprovats segons es disposava en el dictamen número 16 del ple del 4 de juliol del 2011. Per tant, no retirem la moció, senyor Batlle.
Senyor secretari, si la moció s'aprovés, en quina situació de legalitat es trobaríem?
o tractant-se de nul·litat de ple dret, entenc que els serveis municipals no podrien aplicar-la, i que en cas que s'apliqués, doncs, hauria de veure quines responsabilitats hi haurien en el seu cas.
Torn de paraules pels grups, si no hi ha retirada de moció. Senyor Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Forç. Bé, aquesta moció que presenta el grup municipal de la CUP, nosaltres sí que la vam presentar a temps, perquè nosaltres vam fer una al·legació al pressupost, o més concretament a la relació de llocs de treball, a la qual doncs, demanaven la supressió d'aquests dos llocs de treball. I no per res personal, com pot pensar algú, sinó perquè realment del nostre pas pel govern, el que sí, fent una valoració, vam poder comprovar que no eren necessaris. O sigui que realment el que ha dit el senyor Òscar Ortiz és veritat. A la plantilla de l'Ajuntament hi ha persones amb prou vàlua, inclús amb la titulació requerida per fer aquestes tasques. El fet de posar aquests càrrecs de confiança doncs, no respon només que altres interessos dels quals es tindrien que donar explicacions els que els van nombrar. Però realment nosaltres, del nostre pas i de la nostra experiència per l'equip de govern, creiem que aquests llocs de treball no es podien estalviar a la quantia que, com molt bé ha detallat el senyor Oscar Ortiz, doncs és bastant important, més de 140.000 euros que podien servir per altres prioritats importants que té el municipi i que tenen els ciutadans. Aquestes al·legacions que nosaltres vam presentar en temps i forma doncs es van tombar i tampoc van rebre una explicació realment molt, molt, content, molt convincent. El cas és que nosaltres aquesta moció, per ser coherents, votarem a favor, encara que no tingui cap efecte, segons ha comentat el secretari. Evidentment, pot tenir l'efecte que vulgui el senyor Forç, perquè, a fi de comptes, ell és el que els anomena i ell és el que els pot cessar en qualsevol moment. Com ja va fer, per ser a l'agost, amb aquests tres regidors del Partit Popular. O sigui que no seria res de nou per el senyor Miquel Forç i no li tindria que tremolar la pols per fer-ho. En fi, com hem dit, doncs, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Creiem realment que no són necessaris, és per aquesta única i exclusiva raó, no són necessaris, poden ser substituïts per altres treballadors de la casa, segurament a un cost molt inferior a l'actual, perquè jo li recordo que quan al començament de la legislatura es van nombrar aquests càrrecs de confiança i que nosaltres estan a l'equip de govern, perquè això ara me'l retrauran, nosaltres ho van acceptar, sí que li van dir que ens semblava molt alt, ens semblaven que, bueno, mira, passem de que vulgui col·locar uns càrrecs de confiança, però els sous seran molt alts. O és que si no, no els interessa. No sé, la vocació de servei públic potser no era la prioritat d'aquestes persones. El cas és que nosaltres sí, nosaltres en aquell moment vam acceptar, era dintre del pacte obert, però com he dit, de savis és rectificar i pensem que realment la seva funció pot ser perfectament portada per altres persones. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Més intervencions? Senyor Ferran Ignasi Llombart, té la paraula.
Sí, vale. No, com regidor d'aquest grup del Partit Popular i en coherència amb els meus principis de regidor, he analitzat amb el meu equip de treball al Partit Popular de Sitges i considerem que el meu vot serà l'abstenció per raons evidents. La primera, perquè nosaltres no tenim coneixement objectiu de tota la informació que vostès tens al govern de la tasca que desenvolupa el cap d'alcaldia i la responsable d'imatge i comunicació de l'Ajuntament de Sitges. En coherència amb la forma en com el Partit Popular treballa en altres ajuntaments, en la Diputació, així com el govern de la Generalitat de Catalunya, a l'oposició. L'equip del Partit Popular té càrrecs de confiança i creiem que és necessària la tasca que desenvolupen les persones que treballen al Partit Popular en aquest termini, i per tant el meu vot en aquest cas serà l'abstenció com regidor del Grup Popular. Gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Havia demanat la paraula, oi? No? Perdó. Senyor Mas, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Jo crec que s'estan dient moltes coses fora de to. Sort que el secretari realment, el secretari de l'Ajuntament, senyor Ortiz, està, entre altres coses, perquè un acord de ple no estigui per sobre de la llei. I el que vostès porten aquí, el que vostès pretenen fer és traspassar la llei. I això realment, senyor Ortiz, no es pot permetre. Estan dient de manera sorprenent que no és una cosa personal. Hi ha 350 treballadors a l'Ajuntament, només estem parlant de dos i no és una cosa personal. M'estranya molt. La moció que vostè presenta, senyor Ortiz, als senyors de la CUP, sobre aquesta amortització de les places, és totalment irregular, ja ho ha dit el secretari. Però a part és que és molt poc sòlida i està absolutament fonamentada amb aquest atac personal que porten des de molt de temps cap a dues persones molt concretes, dos professionals de gran vàlua d'aquest Ajuntament, que estan exercint la seva tasca professional d'una manera excepcional. Hem de tenir present, com ja ha dit el secretari, que les característiques del personal eventual es regulen per l'article 104 de la llei de bases de règim local, una llei de l'any 1985, però molt curiosament, i avui ho hem parlat amb el punt 8.1, molt curiosament aquest article, el 104, ha estat modificat per aquesta llei, l'Arsal famosa, que vostè no ha intervingut en cap de les seves definicions, no ha intervingut al ple. És una llei que diu que de càrrecs eventuals a l'Ajuntament com Sitges, un Ajuntament com Sitges, se'n poden tenir 7, aquest govern només en té 2, i repeteixo, de gran vàlua. I clar, vostè no fa esment de cap de les coses que els meus companys han comentat sobre lo dolent que és aquesta llei. Tampoc ha comentat, o hi comento ara, el tema dels 7 càrrecs de confiança que es poden tenir com una junta de Sitges i que Sitges només té 2, sinó que obsessivament s'ha posat a tocar a l'article aquest 104 sobre el tema dels càrrecs de confiança. És curiós que d'una llei realment tan retrògrada, tan dolenta, només no contemplem res més que això dels càrrecs de confiança. Els arguments que vostès donen a la moció són realment, per mi, molt poc sòlids i molt pobres. Argumenten que les feines que desenvolupen els càrrecs de confiança poden ser duts a terme per treballadors de l'Ajuntament. Mentida, absolutament fals. Si és veritat, diguin alguns noms, perquè és absolutament fals el que estan dient. I a més, és que és curiós, perquè evidentment ja vam mirar en el seu dia, dins dels treballadors de la casa, i a més, un dels que vostè diu eren treballadors de la casa, vull dir que em sorprèn que digui que no es miri treballadors de la casa quan un és treballador de la casa. Per tant, no és gens fàcil trobar les qualitats professionals que es necessitaven en aquell moment i que encara es necessiten en una sola persona. I per tant, per això està la funció dels càrrecs eventuals, perquè molt sovint no es pot trobar una persona que reuneixi totes les característiques que es necessiten. També és absolutament fals que els càrrecs de confiança allunyen, devaluen la confiança de la gent. Què vol dir això? Què vol dir devaluen la confiança? Explico, perquè realment jo crec que no ho entén ningú. Allunyen més la distància entre la classe política i el carrer, quan precisament la funció de la cap de comunicació que vostè està dient, hem comentat múltiples vegades, s'ha aconseguit en aquesta legislatura que gràcies a les xarxes socials hi hagi una comunicació externa cap a la ciutadania i a més es pugui conèixer a temps real tot el que passa a l'Ajuntament i totes les opinions dels veïns amb una immediatesa molt, molt ràpida i a temps real. En definitiva, senyor Ortiz, com diu la llei, els càrrecs eventuals només es poden nomenar i cessar per l'alcalde, vostès ho saben perfectament, però amb aquest ànim de crear jaleo, doncs ho han portat aquí. Només es poden cessar a l'inici de la legislatura o durant els plens de pressupostos, ja que quan es presenten els pressupostos, per dir-ho així, es defineixen els recursos econòmics i a la vegada la plantilla defineix els recursos humans que hauries de poder disposar per fer front al programa que estàs presentant, el programa i el pressupost que estàs presentant. Per tant, és que és totalment absurd, totalment difícil entendre que trencar aquest equilibri d'uns recursos humans a disposició d'un pla enmig d'un any, enmig d'un exercici, no té gens de sentit. I per tant, en aquest sentit, entenc que la llei el que fa és, en certa manera, defensar l'operativitat del govern que sigui, del govern en curs, perquè això no és una cosa d'aquest govern, sinó una cosa de tots els governs, per fer front a les activitats durant aquell any. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Intervencions? No? Senyor Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Són diverses les respostes que hauria de donar, però tampoc no crec que sigui necessari extendre'ns en aquest complicat punt, perquè reconeixem que és un complicat punt, perquè la complicació ve donada per la manca de voler entendre els motius del per què s'ha presentat aquesta acció en forma de moció. M'agradaria que fessin vostès una mica de memòria, perquè no ens varen aprovar cap de les al·legacions que varen presentar al pressupost, cap vol dir zero, zero, senyor Mas, zero. I en aquelles al·legacions contemplàvem l'amortització de les places de càrrecs de confiança. Perquè per nosaltres l'existència de càrrecs de confiança passa per l'establiment d'un model en el qual no hi creiem. Vostè em torna amb la seva intervenció a aprofitar per llançar la demagògia a la qual ja em té acostumat últimament aquest any. I és aquella demagògia de l'atac personal cap a les persones que ocupen aquest càrrec del càrrec de confiança, quan no ha estat així i crec que des de la CUP ha quedat clar. Perquè miri, els nostres arguments són clars, senyor Mas. No estem discutint en cap moment, ni ho hem fet, que les persones que ocupen aquest lloc, ni hem entrat mai a discutir que tinguin o no uns certs estudis. No hem discutit tampoc mai la CUP únicament enfocant-nos en el seu sou. Ho hem fet perquè, com diem, representen l'establiment d'un model que no compartim. Tot i que aquests sous sí que hem denunciat que els hem trobat desproporcionats. Però creiem que denunciar la desproporció d'un sou no hagi de ser atacat o titllat d'un raonament, com vostè ha dit, no sé si ha dit amb pocs fonaments o desajustat, sinó que simplement fem una esmena a la totalitat d'un model de gestions que vostès perpetuen, que vostès hi creuen i que vostès han volgut portar endavant. La CUP no creiem ni volem que l'Ajuntament de Sitges tingui places de càrrecs de confiança. Els ocupi qui els ocupi. Per tant, no és una qüestió, i torno a repetir, no és una qüestió personal que el nostre grup municipal tingui amb les dues persones que ara mateix exerceixen de càrrecs de confiança. No és cap qüestió personal. Esperem tancar aquest diàleg en relació a aquest tema amb aquestes afirmacions que fem com a grup municipal. Però ens agradaria de seguir amb les explicacions, perquè apostem per la total regeneració democràtica, que és aquest el nostre model pel qual la CUP vol treballar l'Ajuntament de Sitges. La regeneració de la seva relació amb el poble de Sitges. Sí, senyor Mas, perquè vostè m'ha dit que no ho entén com a concepte. Per nosaltres, l'establiment de càrrecs de confiança genera més desafectació cap a la política, genera més distanciament entre la plantilla i els polítics, genera més distanciament entre els polítics i la població no creu en els polítics ara mateix. I aquesta és la realitat. Per tant, és un model que volem portar endavant. No és un atac personal cap a ningú dels que estan ocupant aquestes places. Volem que l'Ajuntament sigui transparent, de parets de vidre i on ningú col·loqui persones a dit per damunt dels treballadors. Perquè si vostè, com ha dit, no ha trobat cap treballador en tota la RLT capaç de fer aquestes feines, això demostra absoluta desconfiança cap al personal, absoluta. I no vull entrar en debats estèrils de demagògia que no ens portaran enlloc. Per tant, la CUP, atenent-nos a l'article 104, com ha dit el secretari en el seu informe, i contradient, per tant, les línies jurídiques en l'article 162F, retirarem aquesta moció en el ple d'avui. Però que sàpiguen una cosa, seguirem treballant com ho portem, des que vam entrar en aquest consistori, per una estructura municipal d'ajuntaments on els càrrecs de confiança no hi tinguin capiguda. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Un torn més, senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Jo tinc bastanta memòria, senyor Ortiz. Potser els que hauria de tenir més memòria o com a mínim analitzar el que passa dintre l'òrbita de la CUP és vostè i el seu grup. Agafi, sisplau, la web de la CUP a Mataró. La web de la CUP a Mataró va fer una cosa similar a el que estan fent vostès ara. Amb el PP, la CUP i el PP es van aliar, com estan fent ara, per votar una moció amb termes molt similars als que estan fent ara. Molt similar, molt similar. La CUP, la mateixa CUP diu el següent, perquè vostè entengui, la mateixa CUP, web de la CUP, paraules de la CUP, llegeixo textualment. Tal com ha recordat l'alcalde, en aquest cas és Joan Mora, el nomenament de càrrecs de confiança depèn del govern i no pas del ple. L'aprovació de la moció no implica la desaparició automàtica del càrrec de confiança, però obligarà el govern a desacatar el ple si vol ocupar el càrrec que actualment està vacant. Això són paraules del seu, no del seu grup municipal, d'un altre municipi, però del seu partit. És a dir, que vostès el que busquen generalment és una confrontació sense cap argument sòlid, posant en risc el prestigi i la professionalitat de dos treballadors municipals molt concrets. Vostè diu, no, és que no he preguntat els estudis, però és que no ha preguntat res dels altres 348 treballadors. Aquests no els hi preocupen? Aquest no hi ha cap dubte? Aquests són aquests dos, només són aquests dos. I això no és personal, oi? Bueno. I ja l'últim, senyor Ortiz. Aquestes paraules que vostè diu, suposo que les dirà al Parlament a la CUP, a Vilanova a la CUP, perquè els càrrecs de confiança de la CUP desapareguin. Suposo que ho dirà, o només ho està dient el Ajuntament de Sitges. El seu partit té càrrecs de confiança, assumeixi el que està dient. Gràcies, Batlle.
Moltes gràcies. Una intervenció més? No? Senyor Carretero?
Sí, a mi m'agradaria, respecte a l'última intervenció del senyor Mas, sí, nosaltres, i bueno, de fet ja s'ha evidenciat aquí de que hi ha una diferència i una discrepància entre part del grup municipal, no? Nosaltres, els que diem que votaríem, ara l'ha retirat, però que votaríem a favor d'aquesta moció, perquè de fet es van presentar al·legacions en aquest sentit al pressupost, doncs pensem en Sitges, no pensem en Mataró, no pensem en altres, no pensem, pensem en el que passa a Sitges, en com està el pressupost de Sitges, quines són les problemàtiques de Sitges, quines són les prioritats de Sitges i quines coses, quines prioritats passen per damunt d'altres coses, com són les càrrecs de confiança. I per això, aquí a Sitges, almenys els que pensem en Sitges, per això nosaltres votaríem a favor d'aquesta moció i vam presentar les al·legacions en aquest sentit. I no és incoherent, és una visió local. Vostès estan parlant d'autonomia local. Doncs és una visió local de la problemàtica de Sitges. Amb coneixement de la plantilla de l'Ajuntament de Sitges. I sí, hi ha persones a l'Ajuntament de Sitges, a la plantilla actual, que podrien fer perfectament aquestes funcions. Sí, rotundament sí. Sí, vostè ho sap, l'anterior cap de comunicació encara és en plantilla de Sitges, eh? O que no ho sap vostè? Bueno, per exemple, advocats amb més experiència que el cap de gabinet de l'alcaldia també n'hi ha, eh? I bastants. O sigui que no diguin que no n'hi ha. Evidentment, aquesta moció que ara s'ha retirat, si s'hagués aprovat, no tindria legalment cap força o cap, no es podria complir, però sí que el senyor alcalde ho podria fer. Jo resumiria en una cosa, perquè és veritat el que diu el senyor Ortiz. Els càrrecs de confiança distancien la plantilla dels polítics. Sí, és veritat. Perquè aquesta gent, clar que no tenim cap dubte de que la resta de la plantilla compleix els requisits, perquè per accedir a, aquestes, a aquests llocs de treball han de passar un procés. No són a dit, no són... No, han de passar un procés i complir els requeriments. I s'envina cadascun dels requeriments, que tinguin el nivell de català C, que tinguin la titulació, etc. No tenim cap dubte de que siguin, de que estan al seu lloc correctament. I per això no diem res de la resta de la plantilla. D'acord? El resum seria menys càrrecs de confiança i més confiar en els càrrecs.
Moció, com els comentàvem, que no es va votar perquè no se tenia el marc legal, com els hem comentat, en aquest cas de la llei de bases de règim local. 12 i 13 minuts, encara seria Òscar Ortiz protagonista d'un dels moments del ple, va, diguem, d'un dels moments més distesos, amb un punt d'emoció també. Vaja, gairebé diríem que, almenys en veu alta, es va emocionar més Ricard Vicente a l'escoltar-lo que Òscar Ortiz en declamar el seu discurs, que tot evidentment que, també tenia un punt, eh?
Vam notar un grau de nerviosisme important, en la veu, ja el sentiran, és a dir, Òscar Ortiz, que normalment quan llegeix els discursos que i les argumentacions que ha fet sempre de les mocions en aquests gairebé 3 anys de regidor, doncs ha estat sempre molt a plom, molt d'una manera molt ferma, ahir doncs en algun moment perdia un cert fil a l'hora d'explicar, i vam interpretar de que també els nervis del moment doncs també li van en algun petit moment jugar una mala passada. Òscar Ortiz, que va recordar la seva trajectòria, va recordar la presentació, l'oferiment que es li va fer a la CUP d'encapçalar la llista, la presentació que es feia a la platja de Sant Sebastià, i doncs aquesta trajectòria a partir doncs d'una experiència en el món associatiu, però no en el món polític. Per tant, doncs, directament aprendre com funciona la maquinària de l'Ajuntament i les coses que s'ha deixat per aprendre, segons va apuntar ell mateix. Una nova experiència professional que li ha impossibilitat de poder continuar exercint la tasca de regidor doncs amb la fidelitat o amb la necessitat que aquesta tasca comporta. Per tot plegat, doncs Òscar Ortiz va decidir plegar, això sí, agraint doncs gairebé tothom, als regidors, a la gent que l'ha escoltat i també la gent que li ha donat suport des de la CUP fins a acabar doncs amb la seva família, des de el seu avi fins a la seva parella. Per tant, doncs, tothom en aquest discurs d'agraïment. Va ser després Òscar Ortiz felicitat des de la distància política per Jorge Carretero, doncs una lluança que a tothom li agrada escoltar, que és que doncs és una persona amb la que es pot parlar, va dir Jorge Carretero, òbviament des de la distància política, però doncs des de l'afecte personal. I doncs Ricard Vicente, el que tu deies, es va mostrar certament emocionat al sentir les paraules del ja exregidor de la CUP. I per últim, doncs, Miquel Forns, l'alcalde, que també va agrair tota la tasca, tota la feina que ha fet per l'Ajuntament durant aquestes gairebé 3 anys de representació. I òbviament, doncs, unes paraules també va tenir Òscar Ortiz per qui serà el seu substitut, que estava present en primera fila també, Adrià Pet, que serà, entenem, en el proper ple investit com a nou regidor de la candidatura d'Unitat Popular. Escoltem, per tant, aquest comiat d'Òscar Ortiz com a regidor.
Benvolgudes, benvolguts, regidores, regidors, senyor Batlle, senyor secretari, senyor interventor, benvolgut públic assistent en aquest saló de plens, a les sitgetanes i els sitgetans que ens escolten per Ràdio Maricel, i a tots els vilatans que, com jo, viuen, estimen, som i estem a Sitges. Ara mateix enceto les que seran les meves últimes paraules com a regidor d'aquesta legislatura i vull dir que ho intentaré sigui de forma ordenada en el temps, endreçada en els conceptes, entenedores i clares en les idees i personals en les cites i els records. El 13 de març de 2011 se'm presentava com la persona amb la responsabilitat d'encapçalar el projecte local de l'esquerra independentista en un acte celebrat a la platja Sant Sebastià. Aquell matí, sota l'atenta mirada de la figura de Santiago Rusiñol, ens presentàvem un estol de sitgetans i sitgetanes amb la il·lusió de fer entrar a l'Ajuntament un projecte per Sitges que fixava també una atenta mirada als temps actuals de crisi estructural
i necessitats de noves maneres de fer una política que comporti canvis reals i positius pel col·lectiu de ciutadans. Aquell any encapçalàvem un grup de treball per vestir un bonic projecte polític local i alhora nacional dels Països Catalans. D'ençà del procés de Vinaròs viscut per l'esquerra independentista, aquesta anàvem creixent com a organització i les candidatures d'Unitat Popular anàvem consolidant-nos, creant-nos de noves i participant cada vegada més de les institucions locals, experimentant una eclosió l'any 2007 i finalment un exitós assoliment fins al moment en les darreres municipals del 2011. Aquesta eclosió s'explica incorporant un context polític de fons on hi concorren almenys tres elements conjunturals i un d'estructural que Sitges no hi passava de llarg. Els de conjuntura eren la deriva i el dilema de la qüestió nacional, la crisi política i el rol dels nous moviments socials i, finalment, el context històric internacional. L'apunt estructural remet a l'evolució i a l'aposta política que hem fet des de l'esquerra independentista en el segle XXI. Dins el marc d'aquesta conjuntura se'n presentava al davant del repte d'encapçalar les llistes de la primera candidatura d'Unitat Popular de la història de Sitges i la possibilitat de ser-ne el seu primer regidor. Era el desig de treballar pel meu poble el que em donava la valentia, el compromís i la responsabilitat per fer-ho, però també els tres elements conjunturals que acabo d'esmentar com a justificants de l'eclosió de les CUPs. A la fi del cicle autonòmic, el fiasco de l'Estatut i l'auge de la sobirania que creixia enmig de les apostes recentralitzadores de l'Estat espanyol i les sentències contra la plena normalització lingüística del català feien el sentiment gran en favor del dret a decidir. Avui, el 2014, en veiem el resultat i n'esperem la celebració de la consulta el proper 9 de novembre. També va alimentar el meu repte la conjuntura de les noves formes de fer política i la irrupció dels nous moviments socials. Aquests ens han suposat un xoc per la classe política, doncs han produït unes noves dinàmiques que els han caracteritzat i han dut a terme unes lluites al carrer enfrontades amb el sistema de simple representació de la democràcia que controlen els establishments amb estructures verticals gens deliberatives. I finalment, el tercer element de conjuntura que em feia decidir era l'afebliment de les esquerres després de tres dècades de pensament neoliberal en la nostra societat catalana. Amb aquest context de fons i tots els elements de motivació i estima per una política de poble, pels Sitges que estimo i m'han ensenyat, vaig decidir acceptar l'aposta dels meus companys d'assemblea i ser-ne el cap de llista. He defensat durant gairebé 3 anys un projecte de CUP en 6 eixos i o factors a nivell municipal. Des de Sitges com a regidor he fet el que molts companys i companyes fan a d'altres CUPs: treballar per un model territorial que suposa el desgavell territorial, econòmic i social sense precedents que experimentem en els Països Catalans. He denunciat el model urbanístic immobiliari desbocat, tot defensant un model de Sitges compacte, mediterrània, diversa i equilibrada, on l'urbanisme sostenible es posi al servei dels sitgetans i sigui una eina de cohesió social, junt amb la defensa d'un sòl públic pel nostre Ajuntament. Sovint se'n pot haver vist en posicions fortament enfrontades amb qui composeu l'equip de govern, i més enllà de tot motiu personal és perquè crec en la radicalització de la democràcia, amb el benentès que aquesta radicalització vol dir retornar la política a la gent. Des del meu punt de vista, actualment el context social i polític es caracteritza per un allunyament cada vegada més gran dels centres de decisió dels ciutadans i s'ha consolidat un entorn de cultura de la democràcia delegada, que és aquella que a la seva pràctica redueix els nostres drets polítics a la tria d'uns representants escollits en les eleccions. També he exposat durant aquest temps i dintre les meves possibilitats un model econòmic de justícia social, on es diu que el model a seguir és l'economia al servei de les persones, per avançar cap a uns Sitges que m'hagués agradat marxar veient-lo més igual socialment i en favor de la defensa dels serveis públics i socials com una conquesta democràtica allunyada d'interessos del poder econòmic i, per tant, amb apostes municipalitzadores davant les actuals i prorrogades privatitzacions. He treballat per la cohesió social en uns moments de crisi sobre les classes populars i el desballestament de la classe mitja. He intentat en tot moment projectar-me com un regidor amb qui poder parlar i expressar les diferències ideològiques de tu a tu i en llibertat. En ocasions n'hauré sortit millor o pitjor, però sempre crec i creuré en un model de societat integradora, solidària i dinàmica en la nostra cultura local. Ha de ser eina d'aprofundiment democràtic i de vertebració. És per això que el meu tarannà personal reserva un bon tros de cap i de cor a la nostra cultura sitgetana
i festes tradicionals del poble català. I el darrer dels meus factors en el treball polític ha estat des de la meva modesta feina de regidor a l'oposició ajudar a l'assoliment que Sitges sigui un dels 1.857 municipis dels Països Catalans en el procés d'autodeterminació cap a la independència. L'acte d'avui és la meva renúncia com a regidor per motius bàsicament d'incompatibilitat amb els meus horaris laborals. Ha estat una decisió difícil de prendre, doncs tothom tenim el nostre projecte de vida i en el meu cas la realitat d'ara és molt diferent a la del juny del 2011, quan accedí al consistori. Aleshores la CUP era la primera vegada que entrava a l'Ajuntament de Sitges i jo també com a regidor. En poc temps he hagut de familiaritzar-me a marxes forçades amb aquest món de la política institucional, tan allunyada de les dinàmiques de l'associacionisme i les entitats socials que és d'on vinc. De fet, encara m'hi estava adaptant i moltes coses em quedaran en el tinter per acabar d'aprendre i adaptar-me d'aquesta casa, de la vila, que hauria de ser de la tots. En aquests temps he pogut conèixer i viure de primera mà el funcionament de l'Ajuntament i entendre el perquè de tantes coses a Sitges que m'han fet trobar-me en moments fora del meu lloc, de veure que aquest potser no és el meu lloc, i m'explico. El motiu de la meva renúncia és bàsicament per motius d'incompatibilitat amb els meus horaris laborals, però crec que la política institucional no està feta del tot per mi. Doncs he vist que és un espai on es pot arribar a parlar i discutir molt, però sovint no sempre es du a terme. Voldria que se m'entengués que és com la teoria sense la pràctica. És un aparador d'idees que es pretén que el poble compri, però en poques ocasions aquest hi tenim opció a opinar, a ser veritablement i efectivament escoltats, a participar i a formar-hi part íntegra. És com un joc d'escacs on la dialèctica sovint compta més que els fets, i tot i així ho he intentat fer tan bé com he sapigut i he pogut. Ara bé, avui marxo del ple i poso un punt i seguit, perquè en la coherència dels meus principis seguiré treballant per la política local, per donar la volta al mitjó i a les maneres de fer política, i senzillament deixo aquest escenari per seguir treballant amb la mirada fixada al futur, però sobretot aprofitant el present. Companyes i companys, no tanco la porta que se'm va obrir i que m'ha donat la possibilitat de treballar a primera línia de Sitges i la seva gent, però ara mateix m'acomiado, fins aviat i el temps dirà. Tinc i crec en un concepte com a polític i és el del servei a la ciutadania per fer pont entre l'administració i els seus problemes com a ciutadans, però sembla que a vegades ens n'oblidem tots plegats. Hem d'escoltar amb humilitat a les persones i els hem d'ajudar en tot el possible. I si no és possible, també s'ha de dir, però sempre amb la veritat per davant. Hem de treballar perquè som l'administració més propera i hem de permetre els sigui fàcil la seva relació amb el funcionament de la màquina pública municipal. És imprescindible una major transparència de tot el funcionament de l'Ajuntament i la seva màxima accessibilitat. Ara marxo d'aquest saló de plens per passar a ser un ciutadà més, com quan vaig entrar. I si demano a tots una reflexió per recordar que som i a qui representem. Gràcies a tots vosaltres, regidors, pel temps que hem dedicat i l'esforç des de les diferències de criteris, d'idees i de models, sempre però intentant aprendre d'uns dels altres. Gràcies i bona sort a tots. Gràcies també a tota la gent que ens va votar i que confia en el projecte de la CUP. Gràcies als col·lectius, entitats i associacions del poble per la feina que fan cada dia. Gràcies a tot el personal de l'Ajuntament per l'ajuda i el tracte que he rebut per part d'ells. Gràcies a tots aquells mitjans de comunicació que plural i diversa ens han donat veu a la CUP. Gràcies als meus amics per donar-me ànims quan els he necessitat. Gràcies a l'Assemblea Local de la CUP Sitges i als companys de treball per confiar en mi com ho han fet. I tots els meus ànims i bona sort a l'Adrià, que em tindrà al seu costat en la tasca que li tocarà d'ara en endavant. I finalment voldria agrair l'amor als meus pares i sobretot la meva dona, que sempre m'ajuda a treure les coses endavant i que sense ella no hauria estat aquí. I vull recordar el meu avi, Lluís Mirabent i Magrans, qui m'ha ensenyat els valors del socialisme, de la llibertat per la nostra terra, els Països Catalans, l'amor per la família, i m'ha ensenyat els Sitges que m'ha ensenyat. Visca Sitges i visca la terra.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Un torn de paraules pels grups municipals, si en volen fer ús. Senyor Carretero, té la paraula.
Òscar, bueno,
Entonces, toca dir-te unes paraules i, bueno, encara que alguns pensin que no tenim res en comú, jo penso que sí que en tenim, i no solament el nom de popular, que ja vam fer alguna broma al respecte, sinó d'una cosa que a vegades ens oblidem, i és que darrere un polític n'hi ha persones. I bueno, la persona que jo he conegut aquí al ple i fora del ple, doncs ha sigut una persona que, com tu deies al teu discurs, doncs ha sigut accessible, s'ha pogut parlar, encara que la distància entre les nostres idees doncs és clarament gran. I això és d'agrair perquè, a més, la imatge que jo m'emporto de tu, Òscar, és una persona en la que es pot confiar, que vens de cara i que es pot confiar, fins que ens demostris el contrari. M'agradaria que tots els polítics, no, o que totes les persones doncs, fossin d'aquesta manera, que es poguessin confiar. I realment doncs, això a la política, desgraciadament, no passa sovint. Et desitjo molt bona sort a la teva nou negoci, que et vagi molt bé, i espero que ens continuem trobant pel poble, i alguna vegada potser doncs, continuem aquí a la política i ens puguem trobar una altra vegada. Molta sort. Oscar.
Gràcies, senyor Carretero. Alguna intervenció més?
Gràcies, Jorge.
Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Ortiz, Òscar, el meu grup camarada, company, dir-me què dir-te, m'has emocionat amb les teves paraules. Vull dir, pensar que treballar amb la política, malgrat el descrèdit que té i que la gent arribi a pensar el que arribi a pensar, està bé. En algunes ocasions està més que volgut que sigui així, però escoltar-te amb sinceritat, de treballar d'aquesta manera pel teu poble, pel teu país i per allò que creus, doncs és molt digne, no? I jo moltes vegades, doncs, i ara ja que estem entre amics, moltes vegades m'he comparat amb tu per una qüestió d'edat, per una qüestió de quinta, de regeneració política dintre l'Ajuntament de Sitges. Vull dir, dues persones que es coneixien de tota la vida, que anàvem junts pel carrer i de cop ens hem trobat, doncs mirem un nou escenari que és el consistori de l'Ajuntament. I què dir-te, doncs la veritat, per mi ha estat un gust poder treballar amb tu, la veritat és que tot ha sigut molt fàcil amb tu, de vegades hem estat d'acord, algunes poques, la veritat és que són poques, però de vegades tampoc, per sort, perquè així es fan les coses, discutint i valorant i tenint diferents punts de vista, així és com creixem. I per tant no puc sinó dir que ha estat molt grat treballar amb tu i que et desitjo la major fortuna i la major sort a nivell laboral, ara que has fet un pas important, i amb tot allò que t'arribi a la vida. I per tant, molts ànims i molta sort.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Alguna intervenció més? No? En nom dels grups del govern i en nom propi, com a Batlle de Sitges, el nostre agraïment, l'agraïment de tot el consistori per gairebé aquests 3 anys de dedicació al grup municipal de la CUP i també a aquesta institució. 3 anys poden semblar poc, però no són pas pocs, i més amb els temps que corren, i més amb el difícil que és avui en dia també dedicar-se a aquest món de gestionar tot el que és el col·lectiu. Gràcies per haver enriquit políticament el debat. Moltes vegades hem discrepat, sobretot per les visions més generalistes i les visions nostres potser més locals, i aquest debat entre democràcia directa i democràcia representativa òbviament xoca i té elements doncs, de discrepància, però gràcies per haver enriquit el debat polític de Sitges en les aportacions. Sort amb la nova etapa professional, sort amb la nova etapa personal i familiar, i estic convençut que ens retrobarem en la vitalitat de Sitges. Moltes gràcies i fins aviat.
Gràcies, senyor Batlle.
Així va anar el comiat d'Òscar Ortiz ahir en el ple municipal, i ens queda encara bé. Hi havia tot un apartat de pregs i preguntes que, com sempre, encetaven els grups polítics, i després, des del punt de vista de la ciutadania, també va haver molts pregs i preguntes. Dels grups polítics, n'agafem una,
sí, agafem, Joan. Sí, agafem el que va ser l'última de les qüestions que va esmentar el portaveu del grup municipal socialista, Ricard Vicente. Va preguntar a Ricard Vicente per una informació que es feia pública la setmana passada amb la contractació de la figura d'un director general per la fundació de l'Hospital de Sant Joan Baptista. Va comentar Ricard Vicente que havia mancat transparència, o va considerar que havia mancat transparència a l'hospital, i més després de les paraules que en el seu dia l'alcalde havia pronunciat quan es va produir, doncs, el traumàtic, podríem dir, canvi de junta i canvi d'administració de l'administració anterior fins a l'actual. L'alcalde Miquel Forns va respondre que l'hospital ja havia emès un comunicat en el seu dia explicant, doncs, com havia anat tot aquest procés, que s'havia fet, doncs, un procés tenint en compte que la fundació no és una entitat de dret públic, sinó que és una fundació privada vetllada per l'Ajuntament, i que, doncs, s'havien seguit tots els passos i totes les tramitacions que legalment són pertinents, i que en qualsevol cas va oferir la possibilitat que els portaveus dels diferents grups, doncs, poguessin tenir una trobada, una reunió amb l'administrador de l'hospital, doncs, perquè els hi fes explicació completa de com havia anat tot el procediment, com dèiem, de contractació d'un nou director general, una persona que estaria per sobre del director de la residència, que era, per entendre'ns, la persona que ara mateix o fins ara estava per sota de la figura de l'administrador. De fet, a la persona contractada com a nou director general exercirà a mitja jornada, no estarà la jornada sencera, sinó a mitja jornada, i Miquel Forns va explicar que hi ha una consignació, hi ha pressupost, doncs, per poder assumir aquesta despesa salarial. Escoltem, per tant, aquest petit intercanvi arran de la darrera, com dèiem, de les preguntes que formulava el grup municipal socialista. Ricard Vicente.
És una petició-pregunta, ens agradaria que l'alcalde també ens ho expliqués una miqueta, i fa referència, que ha sortit a la premsa, al tema del nou director de l'Hospital Sant Joan Bautista, notícia que ens va sorprendre plenament, perquè no en sabia parlar ni en junta de portaveus ni en cap lloc que aquesta persona passaria a ser-hi. No tenen cap obligació, però tantes altres coses que ens expliquen, doncs, aquesta no la sabia. Aviam. Sabem que aquest tema és superdelicat i supersensible, i en aquest ple ja s'han vist moments delicats, i més per les coses que es diuen i es deixen de dir, i després el poble parla i aquelles coses. Justament per desmentir algunes possibles coses que s'han dit, com per exemple que no s'ha fet el procediment que tocaria perquè aquest director sigui director, alguns parlen de que s'ha fet d'alguna manera, a través de les xarxes socials. Bé, com a mínim retreure al govern, que sempre que ha parlat de tanta transparència i amb un plantejament tan nítid d'explicar les coses, sobretot també concretament amb el tema de l'hospital, no fa masses mesos enrere, com ha canviat d'allò que demanava, en aquest cas, el que ha passat. Aquí la primera cosa que ja no m'he entès. La segona, és evident que coneixíem que l'hospital es trobava en una situació econòmicament delicada. Posar una persona en aquest càrrec amb el pes que té econòmicament tampoc no ens acaba d'encaixar com pot ser que es pugui assumir. I de l'altra, també s'estan dient moltes coses de que l'administrador i la persona nova de nou director, doncs, que si són veïns, que si això, que si... coses que m'agradaria, amb la voluntat de desmentir-ho, que s'expliqui més. Perquè si ja aquest tema estava mig tocat, perquè es deien moltes coses i tothom, era un tema massa delicat i que s'havia portat, crec, no amb la necessària responsabilitat des dels càrrecs institucionals, i per tant no s'explica com s'havia d'explicar, i ja va passar amb aquest ple. Ara crec que ve el segon episodi, i crec que valorem que l'alcalde, com a president de la institució, ho hauria de tallar ras i curt i explicar bé tot allò que ha passat i com s'ha seguit el procediment i com s'ha arribat aquesta persona en el càrrec, perquè si no, no fem sinó que més que alimentar una cosa que no ens interessa gens a ningú, ni a la institució en concret, ni a l'administració local, ni a les persones que estem aquí. Per tant, per no tornar a entrar en aquest tema, li demanaríem a l'alcalde que s'expliqui bé, si no vol en aquest moment, que ens ho faci per escrit i que ens faci quin ha sigut, i si cal demanar-lo a l'hospital, li demano com a president, si vol, jo li demano a l'hospital directament amb l'administrador, com s'ha fet aquestes bases, qui ha passat per aquests criteris, quina puntuació hi ha hagut, i així tothom queda clar i ben tranquil de que les coses s'han fet ben fetes. I això no treu que creiem que ha faltat transparència a l'hora d'explicar les coses, perquè si tanta rigorositat es demanava, doncs ara l'hem trobat a faltar, sincerament. I amb això acabaríem.
No era un prec, una pregunta, oi? Jo penso que l'hospital ha emès un comunicat explicant com havia dit, com havia anat, perdó, el procediment aquest de selecció. Hi ha hagut un procediment de selecció. Jo vull recordar per tothom que l'Hospital de Sant Joan Baptista és una fundació privada, diguem, sota titularitat o sota la tutela de l'Ajuntament, però no és una institució sotmesa al dret públic, i per tant els processos de selecció de qualsevol persona, des d'una gerocultora fins al cuiner, fins a un càrrec directiu, no passa els mateixos processos que la funció pública, que una persona que es dedica, doncs, a treballar per l'administració, en aquest cas l'Ajuntament. Per tant, hi ha hagut un procés de selecció, sí, és cert. Si no recordo malament, segons em va dir el senyor administrador, es van presentar al voltant d'unes 300 persones, i amb el procés va sortir, doncs, no diria guanyadora, però la que va assumir el càrrec és la que actualment és el director general de la Fundació. La seva funció a nivell d'organigrama està per sobre del director de la residència, del director dels serveis gerontològics, d'una manera, i per sobre del director, diguem, de la part de recursos, de la part, diguem, patrimonial. La seva dedicació és de mitja jornada. Complementa, doncs, la tasca que voluntàriament, doncs, fa l'administrador. Òbviament l'administrador no hi pot ser 24 hores o ni tan sols 8 hores diàries perquè té la seva feina. La seva funció la fa, doncs, sense dedicació, i complementa i executa, doncs, és el responsable d'executar aquelles, diguem, directrius que marqui o l'administració o la comissió permanent o el patronat de l'hospital. Com deia, té una dedicació de mitja jornada, i aquest és l'organigrama. El tema del cost econòmic estava dintre el pressupost. Dintre el pressupost 2014 que va aprovar el patronat de l'hospital, doncs, en el capítol 1, que diríem a l'administració, que en el cas d'una fundació no és el capítol 1, en el capítol de despeses de recursos humans, doncs no hi ha hagut cap mena de canvi ni història diferent, sinó senzillament, doncs, ja hi havia partida suficient, doncs, per assumir, doncs, aquesta direcció. Amb una comissió permanent, doncs, es va anunciar que hi hauria aquest procés, s'ha fet. A mi com a president se'm va comunicar, doncs, s'ha fet el procediment, tal com es va dir a la comissió permanent, la persona seleccionada és aquesta, i així ha anat el procés. No hi ha res més a comentar. Perfecte, doncs, una pregunta més, i endavant.
Per tant, entenc que és un càrrec de nova creació.
Sí,
el director general.
Sí, no, la fundació de l'hospital no en havia tingut. Tenia els càrrecs de directius, diguem, dels serveis gerontològics, de recursos, però una direcció general que estigués per sobre, doncs, no, almenys que jo recordi recentment, no hi era.
Per tant, si estava dintre pressupost, vol dir que el pressupost ho aguanta econòmicament.
Esclar. Esclar.
Vostè ho veu molt fàcil i molt tranquil. Jo, aquest tema, ja des de fa mesos, a mi, no a mi, parlo com a portaveu d'un grup, no parlo personalment, o no només personalment, és un tema que ens preocupa força, i no li donaria així com, bueno, ja està, i tranquil, el tema de transparència, el tema com s'han portat les coses, no ens sembla gens bé, la veritat. Demanem un informe a l'alcaldia o considera que el demanem directament a la Fundació? Nosaltres volem per escrit que ens expliquin els passos que s'han fet i com s'han fet, perquè no ho acabem de veure clar, i justament per desmentir-ho ho volem que ens ho donin per aquí.
Jo crec que fins i tot seria interessant, doncs, que poguéssim ser els portaveus, si ho consideren oportú, amb l'administració perquè doni les explicacions, el que vostès considerin. Vull dir, els passos són tal qual els he dit, tal qual amb la comissió permanent es va diguem, debatre o es va comentar, i tal qual la presidència tenia coneixement, i per tant no... Vaja, però si tenen algun dubte, doncs no hi ha cap problema, podem seure amb l'administració, doncs, i que ho pugui explicar tal com ha anat i quin procediment s'ha fet, cap inconvenient.
Doncs ho farem, ho farem.
La pregunta del grup socialista a l'entorn del nomenament del nou director general de l'Hospital de Sant Joan, de la Fundació de l'Hospital de Sant Joan. I quedaven encara les preguntes del públic, que en van ser moltes, moltíssimes. Vostès aquest migdia, a través del nostre web, en la versió íntegra del ple municipal, les podran escoltar totes, sobretot molts veïns de la zona de les botigues, amb alguns dels temes que més preocupen el veïnat, amb diguem-ne, amb molts fronts oberts de diferents, o moltes preguntes des de les botigues, i algunes també des del nucli urbà de Sitges, per dir-ho.
Sí, preguntes i consideracions. De fet, des de les botigues, alguns temes que ja han estat recurrents en els darrers plens, des de la necessitat de fer algun tipus de canvi a l'OH de les botigues, doncs, perquè hi ha veïns que entenen que no obre prou hores, o que no s'atén correctament a les persones, fins a el tema que ja havia sortit en el ple de les zones blaves i de les
de
les enganxines de resident, ja
sí,
està.
Sí, té un nom
de les,
molt.
De les vinyetes.
Les vinyetes, ara, gràcies,
les vinyetes de resident.
Gràcies.
Doncs això. Entre d'altres qüestions, també una veïna fins i tot es va queixar de que en el banc del Carnaval, on la nota de premsa del Carnaval es deia que el Carnestoltes passaria per tots els barris de Sitges, i es va queixar de que per les botigues no passaria el Carnestoltes. L'alcalde després li va contestar de que no passaria per les botigues, ni per Garraf, ni per Terramar, ni pel Vinyet, ni per... va fer una relació dels barris per on no passaria el Carnestoltes. També va intervenir Cristina Martínez de la plataforma, que va esmentar diversos aspectes. Per exemple, va entendre que hi havia hagut poca transparència en el contracte de CESPA que s'havia portat en el mateix ple. Va intervenir també un membre de la plataforma Jo Vull Dormir, queixant-se també d'alguns aspectes concrets. De fet, va ser després contestat, es va donar una paradoxa, que és que molts veïns que van formular preguntes o qüestions, com es va allargar tant aquest torn, van marxar abans de rebre la resposta, i aleshores, va haver respostes que no anaven gairebé adreçades a ningú del Saló de Plens. Però bé,
al final haurà d'acabar com una proposta que es va fer a l'Audiència Pública o ple municipal, començant per les preguntes del públic i acabant per els punts de l'ordre del dia,
per exemple.
Perquè aquest pas...
Llavors, va haver, per exemple, una veïna que es queixava també d'uns gats, va haver també un veí que es queixava del no retorn d'uns avals per una obra major que havia portat a terme, i que l'havien fet circular entre Urbanisme i Hisenda i Urbanisme i Hisenda, i que la cosa la tenia com bloquejada. També un membre de l'Ateneu, un Xavier Nin, a part d'agrair la tasca d'Òscar Ortiz, també va explicar que li havien arribat a l'Ateneu diverses denúncies, diverses queixes d'un veí, precisament el que havia intervingut anteriorment, però que ja havia marxat quan Xavier Nin estava parlant, i que ell entenia que també era un tema ja d'animadversió cap a l'activitat que es portava a terme, i fins i tot recordava una denúncia per sobreforament en un Barça-Madrid. És a dir, qüestions molt, molt concretes. O per exemple, també Carles Nicolàs, que va criticar el fet de la moció que presentava la CUP per les places del personal eventual, entenent que millor no tirar pedres contra la gent del poble. Són algunes de les consideracions que va fer el públic al final del ple.